Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia, amics de la veu de l'abast. Un altre diumenge, acompanyant-vos en aquesta estona del matí del diumenge, parlant de ciència, medi ambient, el que titulem Ciència a l'abast de tothom. En menys d'un any, diaris, televisió, reportatges ens han portat a casa casos molt singulars d'enverinaments que han fet notícia, que d'alguna manera alguns d'ells faran fins i tot història. El tetraplègic Ramon San Pedro posava fi a la seva vida després d'haver-li acostat un got amb una dosi de cianur. La seva decisió ha donat lloc a la famosa pel·lícula de Mar Adentro, que ha aconseguit fins i tot Oscars d'aquest any a Hollywood. L'opositor a les darreres eleccions d'Ucraïna, Viktor Yushchenko, era enverinat per dioxines en un sopar la tardor passada. L'amant del rei Carles VII de França, que va reinar fa molts més anys, l'any 1470-1420, l'amant aquesta, va ser intoxicada per mercuri i aquest mes d'abril del 2005 ara s'ha pogut recomprovar per mètodes molt sofisticats que era realment un enverinament i no una mort, com llavors es havia dit, d'uns atacs a l'estómac. Tot això és prou motiu perquè avui ens hi dediquem una mica. Hem titulat aquest programa Enverinaments a la carta. La primera part la dedicarem a alguns casos de mort i a la intoxicació per passar després a conèixer els verins més emprats al llarg de la història i, finalment, els grans enverinaments de personatges de famosos que han fet història. Diguem d'entrada que si haguéssim de referir-nos a les causes de mort dels humans, segons estudis dels americans, que són molt donats a fer treballs d'aquest tipus, ara, a començament del segle XXI, la principal causa de mort al món és el consum del tabac i les seves repercussions que pot portar. Segon, ve el consum d'alcohol. Tercer, els accidents d'automòbil. Quart, efectes de pneumonia, ja siguin provocats per substàncies contaminants o per altres motius. Cinquè, els suïcidis. Més tard ve les drogues, els homicidis, i encara que sembli inverosímil, el SIDA està en un vuitè lloc. Tots aquests coneixements que tenim ara de morts, doncs d'algunes d'elles que han posat fi a la seva vida, moltes d'elles són per productes químics, com anirem desgranant. Guiteu, en aquesta època coneixem més de 4 milions de substàncies químiques. S'ha avançat molt. Hi ha més productes químics ara a casa que en un laboratori del segle passat, per exemple. D'aquests 4 milions de substàncies, unes 75.000, més o menys, les utilitza els humans, quotidianament. I 1.000 productes es fabriquen nous, s'investiguen cada any, per exemple. Doncs bé, tots aquests compostos, alguns d'ells són tòxics, són problemàtics per la vida, ja sigui els vegetals, animals o els homes, i es classifiquen des de molt tòxics, supertòxics, quan menys d'una gota ens causa la mort, així seria el cas de les dioxines, que anirem parlant al llarg d'aquesta xerrada, i llavors van venint productes tòxics, moderadament tòxics, com poden ser el cianur, les sals de mercuri, les sals de plom, fins i tot els alcohols, i finalment doncs, productes que no tenen cap toxicitat, sinó al contrari, que ens són útils per la nostra vida. Molts de vosaltres recordareu que fa uns anys que la majoria de les pel·lícules, quan volien presentar una mort, doncs, això, una mort de pel·lícula, la gent que ho provocava eren els cianurs. Sempre a les pel·lícules es mutaven la gent per cianurs. Bé, doncs hi ha productes molt més tòxics que el cianur, i alguns d'ells moderns, que s'han descobert doncs, no fa tants anys. També, molt més antic, s'utilitzava el curare i l'estricnina, però ara, un dels productes químics més tòxics que hi ha és la dioxina. Aquest compost que ve del benzè i que està clorat, que té un compost de clor i que es produeix amb les incineradores, és almenys 500 vegades més tòxic que l'estricnina, que fa uns anys que estava considerada una de les pitjors, i potser 10.000 vegades més tòxic aquesta dioxina que no pas els cianurs que ja diem que fins i tot en les pel·lícules es presentava com a agents de mort. Ara, no composen res les substàncies, doncs, diguem-ne, biològiques. Les substàncies biològiques, les toxines, alguns virus, són terriblement més mortífers, més greus, provoquen més letalitat en els humans i en les plantes i en els animals que no pas aquests productes químics. La toxina de la diftèria, del tètanus o del botulisme són encara milers de vegades més tòxics que no pas la dioxina, que és un producte químic ara més o menys correntment utilitzat i que provoca, doncs, també estralls en algunes emissions que hi ha hagut a l'atmosfera. Diguem d'entrada que per considerar tot això de la toxicitat s'utilitza el que se'n diu dosi letal, que la dosi letal vol dir aquella concentració, aquella quantitat de producte que hem de prendre perquè mateix a la meitat de la població. Les proves es fan normalment amb rates i amb hàmsters i amb animalets, doncs, diguem, de laboratori, però que també si es provessin en humans passaria igual. Per tant, quan diem una dosi letal, vol dir aquella dosi mínima que provoca la meitat, que provoca la mort del 50% de la meitat de la població a la que s'exposa. Ja hi tornem a ser, aquí a la veu de Navàs, amb el programa Ciència a l'abast de tothom. Avui centrant-nos en un tema que sempre crea sorpresa, intriga. Aparentment, un tema, doncs, que quan el veiem aparèixer en els diaris o el veiem aparèixer a la televisió ens deixa corpresos. Són els enverinaments provocats o a vegades, doncs, més fortuïts que han aparegut. Tant els verins com els enverinaments han passat a la història, d'ells han fet història, i avui hem titulat aquest programa Enverinaments a la carta. I en aquest tram del programa ens referirem als verins més utilitzats, ja sigui a èpoques anteriors o ara. Per fer una mica d'història, podríem dir que els verins, les intoxicacions primeres que es van produir, eren per picades o per mossegades d'animals, bàsicament serps i escorpins. Ja a l'antiguitat, pràcticament milers d'anys, els tòxics que es feien servir, doncs, com és de suposar, eren d'origen natural. Un dels més utilitzats era el curare. I què és el curare? Doncs és un verí vegetal, és una substància que s'extreu d'una planta, que és una planta, doncs, de les Amèriques, dels indígenes de les Amèriques, o també es pot obtenir a l'Àfrica i a l'Àsia. Aquesta planta, doncs, treu una espècie d'oli que s'embadornaven les fletxes amb aquest material, amb aquest curare, i que sobretot els indígenes de l'Amazònia l'estaven utilitzant per paralitzar a les preses. Aquest verí s'havia de preparar de forma molt curosa, tenia molt perill el curare. Per això s'encarregava sempre que el preparés la dona més vella de la tribu, tot cuinant els ingredients verinosos amb una espècie d'olla i que tan solament l'aspiració l'estar a sobre, els bafos, els vapors d'aquest verí eren mortals. Així que cada vegada que es preparava, o moltes vegades, es sacrificava, es moria la més vella de la tribu. També s'ha utilitzat la cicuta. La cicuta és un tòxic clàssic, ja l'utilitzaven els grecs, i era una mica el verí oficial dels estats, que l'utilitzaven, que l'empleaven per les execucions i per facilitar el suïcidi en els que ho demanaven. Què és, abundem una miqueta en el material aquest de la cicuta, perquè se n'ha parlat molt, és una planta verda, és una espècie de julivert, també de pastanaga, diguem-ne, de muntanya. Es cria aquí a Europa i Amèrica, i doncs té un alcaloide, que diu, té un producte químic orgànic que s'assembla molt a la nicotina i que és el principi actiu d'aquesta planta, de la cicuta, que és el que és, doncs, mortal. Es coneix la cicuta perquè el tronc té unes taques de color vermellós, púrpura, i que, per tant, no és ben igual que un julivert, a més és una mica més gros. I que, a més, aquesta planta desprèn, emet un desagradable olor que s'assembla molt a l'orina. És tòxica la planta i també és tòxica els seus fruits. I sobretot els alcaloides aquests que té, aquest producte orgànic que emet, aquest principi actiu que se diu la coniïna. Coniïna. Té un efecte, aquest producte que emet, un efecte sedant, un efecte alletarga, analgèsic, i per això s'ha utilitzat molts anys la cicuta per eliminar el dolor, com gent, doncs, que patia molt de dolors de càncer o d'algunes hemorràgies, per exemple. Intoxica perquè aquest producte afecta el sistema nerviós. El primer l'excita, després el deprimeix, crea, doncs, la cicuta aquesta, un ardor de boca, unes dificultats per empassar-nos les coses, unes nàusees més tard, ens dilata les pupil·les i ens provoca tota una debilitació, que tremolem a les cames, i finalment una paràlisi, i si no podem prendre cap antídoto, doncs se'ns para la respiració i morim per asfíxia. No cal dir que una de les maneres és un rentat d'estómac per poder, doncs, eliminar els productes d'aquesta cicuta. També, encara que no ens ho sembli, ara n'estem dient els seus problemes, doncs, que té de càncer, però de provocar càncer, però el tabac, també la planta del tabac, molt difosa, doncs, entre els americans, abans que la coneguéssim aquí a Espanya, doncs té efectes tòxics. Aquesta planta, la planta del tabac, es va portar de les Amèriques als anys 1492, venia des de Cuba, i diguem que els espanyols van ser d'alguna manera els primers obligats a introduir-la a Europa, els que d'ells és degut a la introducció del tabac. També la primera fàbrica de tabacs al món va ser a Sevilla en el segle XVII. I, doncs, té també uns efectes molt semblants al que dèiem fins ara de la cicuta. No cal dir que la coca, també és una altra planta, també té repercussions tòxiques molt, molt acusades, i que també es va portar d'Amèrica amb els viatges que hi feia Colón. Es creu que la coca aquesta, per una banda, doncs, els indígenes se la mastegaven a la boca perquè deien que no es tenia mai ni set, ni dolor, ni cansament. Per tant, té uns efectes també, doncs, sedants. A més d'aquestes plantes, més tard s'han empleat, doncs, altres productes com o altres ingredients que hi ha més fabricats per l'home, han servit, doncs, de mortífers, han servit d'enverinadors, entre ells el cianur. El cianur, doncs, és clàssic, que és un producte d'aquells últims anys, principalment al segle XIX i XX, doncs, quan es volia provocar una mort, la majoria de les vegades s'utilitzava el cianur, també l'arsènic i també d'altres materials, no? El cianur avui dia encara està present moltíssim a les indústries, en abocaments a l'aire ambient i a les aigües, i sobretot en empreses de treball galvànic, que formin cromats o niquelats o dorats, o platejar peces o dorats, les anells, per exemple, doncs normalment ho fan amb unes sals de cianur. El cianur aquest és tòxic a nivells molt baixos. Això que dèiem al començament de la dosi letal, aquella mínima dosi que d'alguna manera mataria o la meitat de la població, doncs amb uns 50 mil·lígrams, poc més de 50 mil·lígrams de cianur, és suficient per matar un humà, una persona. Què fa el cianur dintre el cos humà? Doncs provoca que no puguem captar bé l'oxigen per la sang, per la hemoglobina de la sang, no podem captar bé l'oxigen, se'ns comencen a atrofiar doncs, la majoria de les cèl·lules, provoca mal de cap al començament, somnolència, vèrtic, s'accelera el ritme del cor, la respiració, tenim nàusees, se'ns torna vermella la cara i finalment vòmits i doncs, comença a baixar la temperatura del cos humà, els llavis i la cara se'ns tornen d'un color blavós i causen coma i mort. Això són un efecte, els principals efectes, diguem, del cianur. Hi ha un bon antídoto per un cas d'intoxicació, d'embriament per cianur, que és el tiosulfat sòdic per via intravenosa. O sigui, una injecció de tiosulfat sòdic podria neutralitzar o neutralitza, de fet, els cianurs. D'altres verins que cada vegada ens acostem més a la nostra època, coneguts doncs, els últims anys, o no tant els últims anys, però sí més moderns que el que havíem explicat fins ara, ha aparegut un d'ells com el DDT. Aquest producte, aquest insecticida, que és un compost benzènic del benzè amb clor, es va fabricar a partir de l'any 1940, aproximadament, i és, com diem, un clor benzè. Va ser un insecticida molt potent. Es van donar moltes esperances en el DDT. Es pensava que seria la salvació de molts països en quant a les plagues i en quant a les poques collites. Pensem que els paràsits, els insectes que doncs, destruïen hectàrees doncs, de terreny, llagostes i altres microorganismes, amb el DDT doncs, es fumigava i s'evitava i, per tant, les plantacions rendien molt més i hi havia unes altres, diguem, produccions que d'alguna manera es pensava que la fam del món, que ja es començava a vislumbrar que seria un greu problema, disposant d'un producte com el DDT, ja ho teníem resolt. Però, tot té el seu però. L'any, principis dels anys 60, no, perdó, cap al final, els anys 70, hi va haver una biòloga nord-americana, Rachel Carson, que va escriure un llibre que es deia La primavera silenciosa. Aquesta biòloga va alertar amb aquest llibre de que els ocells no se sentien a cantar com abans i que ho atribuïa que el DDT s'incorporava, diguem, a la cadena alimentària dels ocells i dels animals en general, produint-los moltes malformacions i morint. Aquesta dona la van tractar de boja, va ser, doncs, la van, diguem, amenaçar moltíssimes vegades les grans multinacionals perquè es va reduir la venda del DDT de manera dràstica. De tal sort doncs, que ara està prohibit, fa uns quants anys que no es pot fabricar productes amb DDT i que aquella alerta del final dels anys 60 amb la primavera silenciosa de la Rachel Carson, repeteixo, doncs ha servit per, d'alguna manera, motivar-nos, sensibilitzar-nos de que hi ha productes que de moment estan a la ola, a la cresta de la importància, de que creiem que sense ells no podrem viure, i més tard se saben els seus problemes perniciosos, les seves toxicitats, que encara no s'havien descobert ni s'havien estudiat al començament, i que després doncs, poden arribar a això, a provocar intoxicacions molt greus, en aquell cas dèiem en els ocells, però també la majoria dels animals i fins i tot en els humans, perquè el límit de la cadena tròfica, després de passar pels animals, acaben sempre amb l'home. Avui dia, actualment, això sí que encara és més recent, els productes més tòxics coneguts són les dioxines. Aquestes molècules que són de molècules orgàniques de cadena una mica llarga, són uns benzens, un èter de clorat, és un èter amb clor del benzè, es produeixen amb les incineradores, sobretot, o bé combustionant, cremant doncs, productes com olis i tal. Aquestes dioxines, amb quantitats molt petites, petitíssimes, generen càncer, en poques paraules, però a més a més poden provocar moltes altres d'altres problemes. El primer problema que hi va haver-hi molt acusat va ser amb els animals, amb els pollastres, a Bèlgica, on es va subministrar pinso barrejat amb uns olis i greixos que, per la seva producció, havia utilitzat doncs, fins i tot olis de transformadors, per tant, no olis solament vegetals, sinó olis minerals, i es havien produït dioxines. La dioxina, sempre que hi ha un producte, diguem-ne, del petroli, com pot ser un oli d'aquests, i clor, que el clor és present a tot arreu, doncs apareixen les dioxines. Aquestes dioxines van anar en el pinso, aquest pinso se'l menjaven, diguem, les gallines i els ànecs i els animals doncs de granja, i d'aquí es transferien a la carn, als ous, als patés, a les cremes elaborades els productes elaborats amb el fetge d'ànec, per exemple, i més tard doncs, també van contaminar fins i tot els porcs, les vaques, xais, ovelles, etc. De tal manera que la llet, el formatge, la mantega, els iogurts i els seus derivats, sobretot els que venien de Bèlgica, que allà és on hi va haver aquest focus, es veien doncs, greument afectats per les dioxines. Hi va haver-hi episodis també de llançar dioxines a la guerra del Vietnam als anys 70, on cap al sud del Vietnam van llançar 90 tones de lo que se diu l'agent taronja, que és una herbicida que entre ells tenia doncs, un elevat contingut de dioxina i ho va arrasar tot, va deixar doncs, cremat el territori aquell on es va escampar. Sembla que al Vietnam s'hi van llançar més de 170 quilos de dioxina, que pel tòxic que és aquest producte, això és molta quantitat. Què ha provocat? Doncs que la gent ho respirés o que les plantes d'allà en tinguessin un alt contingut, parlem del Vietnam, i això ha donat avortaments espontanis, malformacions als fetus, amb crios a l'hora de néixer, amb vietnamites, amb subvietnamites, i episodis a la cara de cloracné, que després ens servirà per entendre d'altres coses. Aquestes dioxines són unes 10.000 vegades més tòxiques que el cianur. Per tant, si abans parlàvem que el cianur ja era un producte doncs, exemplar amb la seva toxicitat, les dioxines encara ho són molt més. Va ser famós també una emissió de dioxines d'aquests productes orgànics tan tòxics l'any 76 a Itàlia, i des de llavors es coneix com la ciutat de Seveso per l'abocament, per l'emissió d'aquest producte que va afectar a 17.000 persones i va deixar una extensió de terreny doncs, com 5 o 6 vegades Navàs sense cap cultiu possible perquè el sòl va estar totalment contaminat per aquestes dioxines. Recte final del programa Ciència a l'abast de tothom. Avui tractant el tema dels enverinaments de personatges famosos, de personatges que han fet història. En diem, ho titulem com enverinaments a la carta. Ens centrarem en nobles, en cardenals, en reis, en famosos que no han escapat a aquesta macabra pràctica d'enverinar. molts cops per desfer-se del contrari, altres vegades per enveja, motius doncs, polítics, renyines entre ells, en fi, molts variats casos. Escolteu, ja ho explica la pel·lícula i l'obra doncs, de Romeu i Julieta, no? Aquesta obra tràgica on l'enverinament pren tota la seva importància. A Julieta li donen una poció, diguem, de verí que fa perdre la consciència, la fa part de la consciència unes 40 hores. Romeu es creu que s'ha mort i es vol suïcidar. Va a comprar un verí a un boticari, el pren i llavors es mor ell, el Romeu. I Julieta, al despertar-se, descobreix el cadàver de Romeu i es suïcida amb una arma blanca. Per tant, aquí podríem començar amb uns primers episodis d'enverinaments doncs, que hi ha hagut famosos. Sòcrates va morir per la cicuta, aquesta planta que hem dit que s'assemblava al julivert i doncs, que li van donar i fa 23 segles, era l'any 400 abans de Crist, doncs, tenia llavors 70 anys i se'l va obligar a beure una copa de cicuta que era llavors una mica el verí oficial d'Atenes. Mitríades, també doncs, encara abans de Crist, es va convertir en tot un expert en barrejar verins d'arsènic, per exemple. Ell en bevia cada dia un trago. Es va tornar immune a l'arsènic, en aquests tòxics, i llavors en podia oferir-ne als seus contrincants i ell realment sí que els hi passava factura. Els romans, fa 2.000 anys, diguem, a començar la nostra era, van desplegar tota una cultura de l'enveriment. Neron, Calígula, eren coneguts per la seva col·locació de verins per si feia falta utilitzar, per la seva col·lecció, diguem, de verins, per si feia falta utilitzar-los en un moment donat. L'emperador Claudio va morir enverinat d'un plat de bolets tòxics o havent-li afegit algun tòxic per la seva esposa Agripina. D'aquesta època, diguem, de fa uns 2.000 anys, són les primeres referències a l'enverinament per plom de les canonades d'aigua i a l'ingesta de vi en barrils que havien estat formats per material de plom. Es creu que tot el poderós imperi romà va tenir el seu declivi precisament degut a això, a l'enverinament per plom que sofria la gent que bevia aigua, però sobretot vi, en aquella època dels romans. Els grups socials alts, els aristòcrates, podríem dir, de fa aquells 2.000 anys, podien beure, podien ingerir cada dia, amb el vi que bevien, entre 200 i 1.500 micrograms de plom, que és que quasi bé és un gram doncs, de plom, que venia pràcticament del vi. Conforme la població era més pobra, la població, la plebe, podríem dir, ja només n'ingeria uns 300 micrograms cada dia. I, en canvi, els esclaus no passaven de 50 o 70 micrograms de plom al dia. Per tant, hi havia un escalat de què feia que els grups socials més alts, els de major importància, eren els més susceptibles de morir per intoxicació, per saturnisme, degut al plom. I us diré una cosa, encara avui dia tenim canonades de plom a les cases, n'hi ha moltes a Catalunya, arreu d'Espanya i tota Europa, i ara la normativa d'aigües, ara la més exigent que tenim, doncs preveu eliminar totes aquestes canonades de plom perquè al dematí, quan engeguem l'aixeta, el contingut que hi ha de plom del que s'ha dissolt durant la nit, del que podríem dir que l'aigua ha anat llepant, és excessiu pel que pot suportar el nostre cos humà. Per tant, també ara hi pot haver encara lleus intoxicacions per plom degut a les canonades que tenim a les cases. Tirant també enrere i amb famosos que van morir, Alexandre el Magne es sospita que va morir enverinat a 33 anys només, ja que deia en principi que tenia malària. Més tard sembla que va ser un enverinament per l'estricnina que li va donar la seva dona, farta ja dels excessos extramatrimonials que feia. I se'n va desfer en un parell o tres de setmanes d'unes fortes febres, intensos dolors estomacals i finalment la mort. A Roma hi havia la família Borgia i a Florència els Mèdicis, doncs que eren tots uns experts en preparar verins letals que oferien barrejant arsènic i vísceres de porc putrefactes, podrides. Això va arribar a forces cardenals, el cardenal, per exemple, Fernando de Mèdici, el van enverinar, papes com Alexandre VI i Clement VII també, i a França va haver tota una moguda diguem, des dels anys, des de l'any 1800, per nombrosos enverinaments que hi van haver-hi. Napoleó Bonaparte va morir l'any 1821 oficialment de càncer d'estómac, però als anys 40 una prova d'ADN dels seus cabells va revelar la presència d'arsènic que li devia donar els darrers temps, que li devien donar en els darrers temps allà a la illa de Santa Helena. Precisament aquest any passat, o que fa per dir pocs anys, l'any 2000, un historiador francès va demanar unes proves que li fessin en la tomba del Napoleó Bonaparte per poder comprovar si el seu ADN podia contenir doncs una quantitat, tal com semblava, d'arsènic alarmant o no. Això va donar positiu i, per tant, es creu que aquest famós personatge no va morir d'uns atacs d'estómac, sinó que va morir d'una intoxicació per arsènic. Hi ha hagut d'altres exemples d'intoxicacions. Alguns d'ells, conforme ens anem a èpoques més modernes, han sigut més efectes de contaminació, com el que va passar al Japó l'any 1947, que en un dels seus rius es van trobar una dolorosa, es van trobar que uns pacients, cap a 50 pacients, tenien una dolorosa malaltia reumàtica, amb dolors al fèmur, a l'espatlla, que els dificultava molt per caminar i que fins a arribar a trencar-se'ls els ossos i les cames. El problema d'aquesta malaltia, que es va anombrar com a Itai-Itai al Japó, ja repeteixo, l'any 1947, era degut al canmi que transportava el riu Jinshu des d'una mina que hi havia, una mina de zinc, plom i canmi, i que va contaminar els sembrats d'arròs, i com que la gent, bàsicament, la seva alimentació és a base d'arròs, doncs agafava aquesta malaltia de l'itai-itai, que vol dir ai-ai, molt dolorosa, perquè el que provoca és que en els ossos es perdi la calç i s'hi afegeixi el canmi, aquest producte químic, provocant una terrible sensació de dolor. També al Japó, l'any 1956, hi va haver 1.400 morts degut a una intoxicació de mercuri, també per una empresa, l'empresa Chison Corporation, que fabricava productes químics, i amb uns catalitzadors de mercuri es va abocar a la bahia de Minamata, i aquest mercuri es va transformar pels bacteris, va ser molt més contaminant, i la gent que menjava arròs de la bahia aquesta moria d'uns dolors gravíssims. Principalment van trobar que en els seus cabells hi havia un contingut de mercuri molt, molt elevat. Primer perdien totes les capacitats, motores, no es podien moure, es quedaven al llit, tampoc hi sentien la vista, la parla, finalment hi havia un agarrotament general del sistema nerviós i entraven en estat de coma i finalment la mort. S'ha dit que el papa Joan Pau I, ara que estem en època de papes, l'any 1978 també va morir enverinat, segons rumors i dubtes d'aquells dies que van durar molt poc el papat. Fa pocs dies també la policia d'Indonèsia confirmava que una sopa de pollastre que anava a menjar el vicepresident d'aquell país, Yusuke Kala, estava adobada, condimentada amb arsènic, per exemple. Fa molts pocs dies també una dona va ingressar a la presó de Bilbao acusada d'intentar enverinar la seva mare de 78 anys que li donava per esmorzar cada dia un dònut adobat amb unes boletes de mercuri. Tots haurem sentit a parlar que la mort de Yasser Arafat també podria haver sigut enverinada per un israelita. Ha sigut més famós la mort de Ramon San Pedro, que la seva amiga, Ramona Maneiro, va oferir, segons sembla, un got amb un cert contingut de cianur, demanat per ell mateix, per posar fi a la seva vida. Això ha donat lloc a la famosa pel·lícula de Mar Adentro, que ha obtingut Oscars i que, per tant, és un sistema, encara avui dia, com es veu, amb el cianur, de provocar la mort d'aquesta manera provocada. I a la tardor passada, de l'any 2004, Víctor Yushchenko, que era el que havia de ser possiblement futur president d'Ucraïna, es va trobar malament després d'anar a sopar amb els càrrecs del servei secret d'Ucraïna a Kiev, a Rússia, i que després de sentir-se malament van detectar-li tota una afecció al pàncreas i una gastritis aguda, una inflamació als muscles també, molt dolor al pit, i més tard, al cap de pocs dies, li va començar a aparèixer unes pústules i un acné a la cara que el van deixar deformat. El seu nas es va eixamplar, els seus ulls es van tornar més petits, d'alguna manera quedava que no era reconegut. I aquest, doncs, Víctor Yushchenko es va atribuir en aquell sopar, li havien servit, juntament amb la sopa, un contingut, una concentració de dioxina, que doncs era 6.000 vegades superior a la que poden rebre el cos humà, i li havia provocat aquesta deformació de la seva cara que li costarà molt de recuperar-se i que possiblement doncs que tingui seqüeles encara sempre. I bé, amics, aquí acabem el programa d'avui. Espero que hagi sigut entretingut i, dintre del que podem, novedós. Ja veieu, l'ull per ull encara és de trista actualitat. El que començava a l'edat mitjana i a l'edat antiga amb el curare i la cicuta va passar més tard doncs amb els cianurs o l'arsènic o el mercuri, i s'acaba avui, en els nostres dies, amb productes cada vegada més sofisticats, productes orgànics doncs molt més complexes, com són la dioxina. Gràcies a l'Ingrid Font i a d'altres controladors de l'emissora, i a tots vostès els esperem en un pròxim programa de Ciència a l'abast de tothom, que avui l'hem dedicat als enverinaments a la carta a la veu de Navàs. Molt bon dia a tots. Top down, feeling the sounds quaking and vibrating your thighs, riding harder than guys with the chrome wheels at the bottom, white leather inside. When them lanes be spitting at you, tell them don't even try to shoot at Michelle and kick it with Kelly or holla at B. You gotta be G's, you way out of your league. We like them boys that be in them legs leaning, open them out, they grill gleaming, candy paint, keep that whip cleaning. Talking that country slang, we like beat the beat in the back, beating. I be so low from the chiefin. I love how he keep my body screaming. Screamin'. A rude boy that's good to me with street credibility. If your status ain't hood, I ain't checking for him. Better be straight if you're looking at me. I need a soldier that ain't scared to stand up for me. Known to carry big things if you know what I mean. If your status ain't hood, for him. Better be straight if you're looking at me. I need a soldier that ain't scared to stand up for me. Gotta know he get dough and he better be straight. We like them boys up top from the BK. Know how to flip that money three ways. Always riding big on the freeway. With that East Coast slang that is country girls we like. Low cut Caesars with the deep waves. So quick to snatch up your Beyonce. Always coming down, popping our way. Telling us that country girls are kind of girls.